Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Bon dia hem tingut. Bona fresqueta també. Neu també. Una mica de tot, eh? Hola, Ricky.
Hola, Candela. Què
Hola.
Tal? Bon dia, bona tarda.
Bona nit.
Bona nit.
Perquè ens podeu escoltar quan vulgueu podcasts.
Sí, també. Eh? I de fet et diré una cosa.
Digue-la.
A l'hora que els hi arriba aquest programa, que són les 7, doncs ja és fosc. Ben fosc.
Molt fosc.
Ben fosc.
Molt fosc, és.
Doncs res, com sempre, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Són vostès molt amables.
Ai, sí.
De seguir, doncs, la segona part, en aquest cas, del Passeu sense trucar des de la cadena Pirenaica.
Uh-huh.
Bé, avui parlarem de coses que a vegades també ja ho fem, aquestes coses curioses del món mundial, no?
Uh-huh.
I, per exemple, podem començar explicant que Espanya, Spain, és líder mundial en reserves de la biosfera.
Biosfera. Alguna cosa bona ha de tenir, pobra... Pobra veïna,
sí, sí,
l'Espanya.
Sí, sí.
Sí, té un total de 52 reserves.
Impressionant, eh?
Abraça més del 12% del seu territori en àrees de conservació de la biosfera. Aquest compromís amb la preservació del medi ambient és una fita significativa a nivell mundial.
Doncs sí, home, perquè 52 reserves són moltes reserves, eh?
Sí.
Bé, ja li agradaria al meu equip tenir 52 reserves.
Que m'estàs parlant de...
De futbol.
De futbol.
De futbol. Un desastre. Un desastre. En fi, bueno... Ara us explicarem també una cosa que és curiosa, però vaja, no deixa de ser un problema i greu, no? I és el paper d'haver dormit bé, de no tenir son i de quan estàs fent tasques, siguin les que siguin, doncs hagis tingut un bon descans.
Això sempre ens ho diu la Laura, la doctora Laura Torrente, que per cert, avui la tenim per parlar de l'hipertensió.
Ah, molt bé, molt bé.
Aquí una estoneta.
Vale. Podria també parlar de l'Hiper Leclerc, no?
No, home, no és el seu camp, aquest.
Ah, vale. Però
metge.
Deu anar a comprar, també, no? Bueno, escoltin, desastres històrics importantíssims s'han produït per falta o manca de son.
Per no haver dormit les
per
hores.
Per no haver dormit, no haver dormit. Grans desastres, eh?
Sí.
A la història del món. Per exemple, Txernòbil. Sí, sí. O, per exemple, aquest altre, Three Mile Island.
L'explosió del Challenger.
Això. O, per exemple, aquell vessament impressionant de petroli d'aquell patruller que es deia Exxon Valdez. Tot això... Doncs va ser per error humà, però per què? Perquè, doncs...
No s'havien dormit les hores.
Clar, qui estava al capdavant d'aquestes històries, doncs no havia dormit les hores necessàries.
I és una cosa que la tinc molt clara i que sempre que puc, doncs la compleixo. De dormir
doncs sí.
Les meves 7 horetes...
Fantàstic.
I si pot ser 8, doncs encara més bé, eh?
I tant, i 9, i 10.
Home, ara que fa fresqueta, el llitet s'està bé, eh?
S'està molt bé, s'està molt bé. Bé, doncs, coses que dic curioses de la història del nostre món.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Doctora, no sé què tinc.
Avui parlarem amb la doctora Laura Torrente de la hipertensió.
Sí.
Ricky?
Sí.
La primera pregunta que li hem de fer... i és de calaix, i com fem amb tots els temes que toquem, què és la hipertensió?
Bueno, començarem primer perquè és la tensió arterial.
Exacte.
Vale?
Sí.
Llavors, la tensió arterial al final és una mesura. I què mesurem? Doncs la força amb què passa la sang a través de les artèries. ¿vale? És a dir, aquesta pressió, diguem-ne, que fa la sang a les parets de les artèries. Les artèries serien els vasos que porten la sang des del cor, la sang oxigenada, a tot l'organisme, ¿vale? Llavors les de tornada serien les venes. Doncs nosaltres, quan mirem la tensió arterial, doncs serien aquestes, les que van des del cor fins a les parts del cos. Mm. Llavors, hipertensió seria doncs, que aquestes mesures que fem repetides durant el temps doncs sortirien altes, que ara parlarem quins valors són els normals, segons l'edat, etc. Mm-hmm. Llavors, per què passa això? Què és el més habitual? Habitualment està relacionada amb l'envelliment, és a dir, les artèries, com moltes altres estructures del cos, doncs, bueno, es van envellint i el que els hi passa és que bueno, tenen una elasticitat que amb el temps es va perdent, es tornen més rígides. Aquestes canonades es tornen més rígides, llavors la pressió és mesurada com a més alta. Mm-hmm. Va? Llavors el vas no té tanta capacitat d'adaptar-se amb aquesta pressió, llavors estan més dures i en surten tensions més elevades.
Mm-hmm. Molt bé. Vale. Doncs, bueno, per això hi ha el Danacol.
No.
Ell és el colesterol.
Això és bueno, el colesterol, sí. Que també influeix en la rigidesa, tens raó.
Ah, uh-huh.
Però que n'hi ha altres coses.
Ja, home, ja m'ho imagino.
Però que sí, tens raó. Sí,
avui ens fixem amb la hipertensió, que també sí. Hi ha la hipo, no?
Exacte.
La gent que
sí,
estan
sí.
Sempre superbaixos.
Superbaixos, sí.
Hi ha uns barems, que suposo sí. Que en el seu dia... un o varis científics ho van...
Sí, segueixen mirant,
estudiar,
aquests barems.
Exacte.
Sí, a dia d'avui.
I a partir d'aquí, doncs, es veu si una persona és hipertensa,
correcte.
Allò de la mínima i de la màxima.
Exacte, sí, ara ho
aquesta
parlarem,
descompensació.
Això,
vinga, sí. Som-hi, doncs.
Mira, quan prenem l'atenció, ens donen dos valors. Val? Un que és més alt i l'altre que és més baix.
Mm-hmm.
Llavors, per entendre una mica què és cada valor, ens hem de fixar amb el cor, val? Que al final és la bomba que fa que aquesta sang surti disparada. Val? Llavors, la tensió més alta, és a dir, que nosaltres li diem la sistòlica, té a veure amb la contracció del cor. És a dir, és la que es mesura quan el cor acaba de bategar i envia la sang a les artèries. Val?
Mm-hmm.
I l'altra, que nosaltres li diem diastòlica, seria el moment en què el cor es relaxa i torna a omplir-se de sang. Val? Llavors hi ha aquesta diferència. Quan, clar, la superior entendrem que és més alta perquè just el cor ha bategat i ha enviat la sang, llavors hi ha més pressió de la sang contra la paret, i pel contrari, l'altra és la pressió que seria amb el vas buit. Vale, llavors, doncs, bueno, tenint en compte els valors que ara els direm, sabrem si tenim una alteració de la sistòlica, de la diastòlica o de les dues pressions.
Molt bé, molt bé. Anem amb els valors, doncs.
Sí, anem amb els valors, que suposo que deuen diferenciar amb edats o amb
sí.
El sexe, també, no?
Sí, bueno, no tant
no?
Amb el sexe, l'únic que hi ha més, el que es veu és que els homes tenen més risc de patir hipertensió amb edats més prematures, per dir-ho així, a partir dels 55 anys, i en canvi les dones seria a partir dels 65.
Mm-hmm.
Vale? Llavors, però bueno, que avui dia amb els canvis d'alimentació i això cada cop es veu menys, però bueno, sí que és veritat que els homes tenen més tendència a tenir hipertensió. No vol dir que siguin més elevades, però sí de patir-ho en si.
Espera't, abans d'anar
sí.
Amb els valors, una
sí,
qüestió.
Sí,
per exemple, la sintomatologia que es produeix, ja sigui alt o ja sigui baix.
Vale. Habitualment, amb la hipertensió, no trobem sintomatologia.
Uh-huh.
Vale? És a dir, nosaltres penseu que és com la febre que parlàvem l'altre dia, la pressió va canviant al llarg del dia, canvia si tenim dolor, si tenim estrès, si estem fent exercici, si estem fent dormint, va canviant. Val? Llavors, la hipertensió com a tal és com la diabetes, que no dona sintomatologia fins que no són barems molt elevats. Val? Llavors, quan hauríem de consultar el metge, que és algo important que sempre destaquem, seria quan aquesta pressió arterial ens dona sintomatologia. Quina pot donar? Quan ja és una tensió molt elevada, que se'n descompensa molt, seria mal de cap, nàusees i vòmits, llavors seria confusió. Clar, llavors hem de tenir en compte que la hipertensió és un factor de risc cardiovascular. Què volem dir amb això? Que si tenim la pressió elevada durant molt de temps, sense sintomatologia, que és el més habitual, això ens pot a la llarga desencadenar infarts, accidents vasculocerebrals,
yeah.
No? Infarts de cerebrals,
sí.
Doncs, malalties renals, etc. Llavors, per això és tan important i per això som tan pesats moltes vegades als metges, cada cop que veniu a la consulta o anem a casa, mirem molt el tema de la pressió perquè és una cosa que hem de tenir vigilada,
mm-hmm.
Val? Perquè habitualment no dona sintomatologia. Llavors, clar, si entenem doncs, que pot donar un infart, doncs clar, quan hi ha mal de cap, doncs compte que no sigui un ictus o una hemorràgia intracraneal, si hi ha dolor toràcic, confusió, nàusees i vòmits, o sigui, coses que ens trobem malament i a sobre tinguem una tensió elevada, vigilar.
Molt bé.
Vale. Vale. És important.
Sí.
Anem amb els barems, doncs. Què anaves a dir tu ara?
No, que diu... Bueno, també, si és bo ja tenir l'aparatet aquell, que no passi tampoc com el termòmetre, eh? Que tot el dia t'estàs prenent la pressió, eh?
Farem un incís de com hem de prendre la pressió perquè sigui el més fiable possible i perquè no ens agafi una fòbia, no?
Una fòbia.
De la pressió arterial.
Exacte, no?
Vale.
Sí, això ho parlarem també. Doncs a veure, els barems, bàsicament, si dividim la alta i la baixa, la superior i la inferior, ens fixem primer en la superior, fins a 60 anys ha de ser menor de 140. Val?
14,
llavors,
no?
14, exacte, sí, que nosaltres 14, ho diem en sí, mil·límetres de mercuri, sí, diem 140. 14. Val? Llavors, a partir dels 60, fins ja a la senectut, hauria de ser menor de 150. Això és prou nou, és una cosa que s'ha anat veient, que potser hem sigut una mica, al llarg del temps, una mica, no sé, exhaustius amb la gent gran, i a vegades això els hi fa també que no tinguin tanta bona perfusió cerebral, llavors, doncs, bueno, s'ha augmentat una mica el barem. Val? O sigui, que si tenim un ancià a casa i la pressió la té a 150, no patim, o 145, cap problema, és normal.
D'acord.
Vale? Uh-huh. Llavors, la baixa sí que és més homogènia per tothom, ha de ser menys de 90. A excepció, hi ha l'asterisc de la gent diabètica que es prefereix que estigui una miqueta més baixa a 85, màxim. Uh-huh. Vale? Però ja està, aquests serien els valors. 14-9, que és el general, més baix d'això és el que hauríem d'estar tots.
Però què és més perillosa, l'alta o la baixa?
Depèn. Cadascuna està relacionada amb diferents factors de risc. Per exemple, l'alta, molt alta, doncs és això, els riscos d'infart cerebral, d'infart, de cardíac, tant, no?, d'això cerebral. I, en canvi, la baixa estaria més... la inferior, la diastòlica, estaria més relacionada amb aneurismes d'aorta abdominal. Clar, si pensem una miqueta, no?, seria al final el vas relaxat, doncs, que pugui ser més gran de lo normal, no? O sigui que, bueno, són cosetes... Són diferents, però que a nosaltres ja ens serveix una miqueta per veure cap on podem anar i què hem de controlar amb la medicació o amb els canvis d'alimentació, de dia a dia, no? Canvis de les activitats.
És que jo sempre estic més baix que alt.
Però de les dues o...?
No, la baixa sempre la tinc alta.
Sempre la tens alta, doncs això
s'ha de vigilar.
S'ha de vigilar.
Ja m'ho porto vigilant des de fa anys. Jo sempre amb la pastilleta.
Va, doncs això, ja sí, està, sí, si es va sí, controlant sí, amb sí, la pastilla, sí, sí. Perfecte.
Mm. I la mar de bé, la mar de bé. Escolta, fantàstic.
No sé per on volies continuar, però recordem el tema de que molta gent ens potser té aquest aparell a casa, no?
Ah, sí, l'aparell, sí.
Sí, perfecte.
L'aparell.
Per prendre bé i ja de
veu... Llavors, ja trobem habitualment dos tipus d'aparell. La gent té el de braçalet o el de canell. Val? Mm-hmm. Nosaltres preferim sempre el de braçalet. Ja us explicaré per què. El de canell, habitualment veiem que dona mesures errònies. I per què és? Perquè habitualment la gent utilitza el de canell igual que el de braç. Val? Llavors, el de canell el que s'ha de fer és posar-se al braç esquerre i llavors apoyar la mà al pit contrari, és a dir, així com un creuament de la mà...
Sí,
de...
braç,
sí, exacte, del braç per la part anterior, i habitualment això no es fa. Val? I això és perquè bàsicament ha d'estar a l'alçada del nivell del cor, val? L'aparell, perquè sigui fiable. Sí. Val? Llavors, és molt més pràctic el dels braçalets, aquests no?, que apretes i tens el manegot aquí al braç, és molt més pràctic perquè tu pots seure, apujar el braç a la taula i llavors ja el tens al nivell que l'has de tenir, al nivell del cor, i és molt més fiable. Val? Llavors, com els hem d'utilitzar? Doncs bé, primer de tot hem de saber que abans de prendre la tensió, mitja horeta abans, no hem de fer esport, ni fumar, ni beure cafè, ni beure alcohol. Mitja horeta abans, val? Perquè són coses que ens poden donar tensions més elevades, val? I ens poden fer un fals positiu, que diríem nosaltres.
L'ideal seria quan poc després de llevar-nos de dormir, doncs?
Sí, podria ser un moment. Ara després parlarem què podem fer a casa i com l'hem de mesurar, de quantes vegades al dia, per no crear una obsessió,
sí.
I que és el que habitualment demanem als metges de capçalera, però seria un al matí i un al vespre. Yeah. I és bona idea aquesta de no, recent despertats i mitja horeta, allò típic et dutxes i això, ja, i t'hi poses a prendre la pressió, no? Llavors, què més hem de fer? L'hem de col·locar. Com es col·loca el braçalet? Habitualment preferim que sigui el braç esquerre, no sé que hi hagi alguna patologia. Es prefereix el braç esquerre perquè està més a prop del cor.
Clar.
Llavors és molt més fiable, no? I que al final sumem cosetes que fa que sigui molt més òptim la mesura. Es posaria el braçalet a 2 centímetres, o sigui, 2 dits, per sobre de la flexura del canell. Estiraríem la mà així amb la part dorsal cap a la taula. Llavors posaríem el braçalet i el cable ens ha de quedar per la part de dins, val? Que llavors és on fa pressió a l'artèria que volem mesurar. Val? Això seria el correcte. Llavors el braç apoyat a la taula, les cames sense creuar, relaxats, que és molt important perquè també l'estrès ens fa pujar la tensió. Inclús hi ha una cosa que es diu hipertensió de bata blanca, que són els pacients que durant el dia a casa tenen una tensió completament normal, però quan van a la consulta o quan el metge ve a casa a prendre'ls la tensió, la té pels núvols.
Nerviosos, no?
Llavors veieu que és molt important el tema de l'estrès i que hi ha moltes coses que influeixen en la tensió. Llavors, doncs això, l'esquena recolzada, relaxats, llavors prendríem la tensió. La primera sempre s'ha de descartar perquè és la que tu estàs pendent, no? I hi ha un petit estrès en aquell moment de veure com sortirà. Llavors t'has de quedar amb 2 mesures més, és a dir, la prens 3 vegades, descartes la primera i fas la mitja de les altres 2. Això és el correcte, que això és el que crec que pràcticament quasi ningú fa.
Yeah.
La prenem una vegada, ostres, ja...
Sí,
no,
ens esverem, oi?
Sí, exacte. No? Llavors és això, o sigui, 3 vegades i descartem la primera. Va, llavors, és obvi que no s'ha ni de moure ni de parlar en el moment, perquè si tenim tantes mesures per col·locar correctament el braç i tot, si parlem o ens movem, també pot sortir alterada. Va, llavors, com ho hem de prendre a casa si tenim dubtes de que podem tenir una hipertensió? Doncs hem de fer això al dematí i al vespre. Sobretot, fer-nos una quadrícula i apuntar-nos la data i l'hora que la prenem. Per nosaltres és superimportant, perquè hi ha gent que té més tendència a fer hipertensió per la nit o més tendència a hipertensió durant el dia. Llavors, per nosaltres és superimportant que feu una anotació de la pressió al matí i a la nit, durant una setmana seguida, que això jo habitualment ho demanem nosaltres, eh? Quan diuen, ostres, hi ha una tensió arterial alta. Bueno, volem confirmar? Doncs fem això a casa. Vale? Llavors, si hi ha algú que té una sospita o que algun cop ha tingut una tensió alta, doncs ja ho pot fer, fa la graella i llavors ja on ens avisa que anem a casa o en va al metge de capçalera i llavors nosaltres mirem aquesta graella.
Perfecte.
I això és l'únic.
Hipertensió, tema genètic o no té res a veure?
Sí, bueno, a vegades, clar, al final sempre hi ha una petita càrrega genètica, sobretot perquè està relacionat, clar, hi ha famílies doncs, que tenen més tendència a l'obesitat, famílies doncs, que no tenen més tendència a fer aquestes calcificacions a les artèries, o sigui que sí, un petit component genètic és, però el que diem sempre, no és l'únic component.
Val. O sigui que tothom i es pot previndre?
Sí, es pot controlar i previndre en adults joves. Hem de fer una dieta cardiosaludable, que es diu ara, que inclús els americans l'han batejat com a dieta DASH, perquè ells bueno, tenen molt mala dieta i prenen moltes sals, moltes greixos saturats. Llavors, aquesta dieta, el que es basa, que és bàsicament la dieta mediterrània, a prendre olis però que siguin de greixos saturats, com l'oli d'oliva, fruits secs, tot això, molta fulla verda de verdura, espinacs, doncs api, coses així, que això porten ni i t'ajuda a controlar la tensió. Caminar 30 minuts al dia, beure molta aigua, evitar tabac, alcohol, cafès, aquestes coses que influeixen i també està com a apartat important evitar l'estrès emocional. Que
ui!
També soc molt passada amb això, però és molt important.
Sí. Això és complicat, Laura.
Sí, ja ho sé, ja ho sé.
Perquè hi ha una gran quantitat d'estrès emocional i més amb la societat que tenim muntada, laboral, etc. i això és
les
difícil.
Les exigències i tot.
Et volia dir una cosa, perquè buscant, perquè quan hem parlat, parlarem de la hipertensió, pues allò que ens documentem una mica, no? Perquè no dominem el tema, lògicament. Però, i m'ha fet molta gràcia, i no sé si tu sabies això, aquesta curiositat, i és que es veu que la gent, les persones de raça negra tenen la tensió diferent a la gent de raça blanca.
Sí, tenen més tendència a la hipertensió.
A la hipertensió.
Sí, correcte, per això parlaven també no, dels factors genètics, doncs clar, hi ha moltes coses que poden influir a tenir una tensió més elevada, com tenen la pell diferent, tenen no, la pell doncs, més resistent, doncs bueno, també tenen unes artèries adaptades una mica a l'evolució que han tingut ells al llarg dels anys.
És ben curiós,
Sí, és així. A més, el tractament és diferent.
El tractament és
sí,
diferent.
Sí, o sigui, els tipus de medicaments i fàrmacs i tot per nosaltres, no? Doncs hem de tenir en compte si... Això ens influeix, també,
I,
a l'hora de tractar.
I la mateixa raça negra, a diferència de la blanca, també amb altres qüestions és diferent, també?
Sí, hi ha moltes coses, a part de la pell, també més...
Allò que potser tenen el cor més gran o...
Bueno, exacte, és que tot depèn de l'evolució que han necessitat, no? O sigui, el que ha necessitat el cos per sobreviure, no? Llavors, doncs, al final, doncs, és això, també tenen el cor més gran, poden fer més hipertròfies, més cardiomegàlies, bueno, hi ha moltíssimes coses, però sí, carai. Sí, sí que es veu, sí, sí.
Sí, sí.
És així.
No ho sé, és convenient que de tant en tant ens anirem prenent la pressió.
Sí, és convenient, però sense obsessionar-nos.
Com... No, sí,
no,
però...
No, és veritat que a vegades és difícil, com que l'aparell és molt fàcil, no fa mal i és molt ràpid de saber utilitzar. Bueno, nosaltres el que aconsellem en gent que no té hipertensió, un control anual, ja sigui d'analítica, pressió, doncs un electro, etc., és aconsellable. Per sempre ser a temps de si hi ha alguna cosa, doncs d'any en any una persona sana ja és suficient. Gent amb hipertensió, doncs depenent del tipus d'hipertensió que tingui, del tractament que portin, si el tolera bé, si no, si hi ha canvis o qualsevol cosa, serà més freqüent o menys freqüent la visita al metge. Però sí, aquests sí que habitualment som una miqueta més pesats, però perquè moltes vegades la hipertensió amb els fàrmacs doncs és una miqueta posar una mica de sal, pebre, una mica de sucre, a vegades és jugar una miqueta, no jugar, no? Però vull dir, nosaltres ho diem així, amb els fàrmacs, i a vegades ens costa una mica de regular, segons la persona. O sigui que, bueno, que a vegades sí que al principi es pot fer una mica pesat perquè són moltes visites al metge, molts ampes, que és la mesura a casa, no, de la pressió, estan tot el dia pobres amb la pressió amunt i avall, però bueno, fins que es controla, doncs és una mica pesat, però s'ha de fer així. No hi ha més.
I ja per acabar, l'hipertensió pot ser temporal?
Sí, clar, perquè pot ser doncs, en una època d'estrès doncs, que tinguem la pressió més alta o...
No sé, les dones, per exemple, amb la menopausa...
Correcte, els canvis hormonals, també, la menopausa també, per això us deia que a partir dels 65 les dones ja comencen, no?, i abans inclús, o sigui que, bueno, que sí, que sí, els canvis hormonals també, o sigui, hi ha diversos factors que ens farien... Sí, sí, tenir una hipertensió.
Conclusió, com cada vegada que ve la Laura, l'alimentació és molt important.
Home, tu diràs.
Super, super.
Molt important.
Super. Alimentació molt important,
molt important.
No fumar, no l'alcohol...
Sí. Una vegada més.
Sí, clar. Vull dir,
és així, està demostrat. No podem fer-hi més.
No, però clar, és que, clar, qui deixa de menjar i una copeta...
No, però saber menjar bé, menjar bé.
Menjar bé, sí, que un cop a la setmana pots fer, no?, això ho diuen fins i tot els dietistes, que un cop a la setmana es pot tenir una... un dia de festa, no?
Sí,
un dia d'esbarjo,
sí,
però sí. Que durant la setmana la rutina ha de ser una mica més...
Sí, però jo en coneixia un d'aquests,
sí.
Que ho feia un cop a la setmana...
Un metge?
No, un metge no.
Ah, val. No.
Que durant la setmana, bueno, escolta, vull dir, era... No diré que era vegà, però
déu-n'hi-do.
Però, hosti, després arribava al cap de setmana, nena, i menjava, i bevia, i fumava...
Però tampoc és això, no?
Per tota la setmana.
Tampoc és. Les intoxicacions agudes també són molt dolentes.
Ja,
és una miqueta d'esbarjo.
I tant que sí.
Doncs, gràcies, Laura.
Gràcies, Laura, bona feina.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
Tornem a remarcar el que sempre ens diu la doctora Torrente, és la meva personal metgessa de capçalera, l'alimentació.
Bàsica.
Fonamental.
Sí.
I el que dèiem també al començament, dormir les hores que toquen.
Clar, clar. Bueno, hi ha gent que li costa més, no?
Sí, home, això de l'insomni és un problema molt greu, eh?
Un mal rotllo.
Sí.
És un mal rotllo. Bueno, marxarem, com ja és habitual, amb bona música. Això sí, volem recordar que el 10 de novembre, un dia com avui, però de l'any 1947, va néixer Greg Lake. Qui és aquest senyor? Doncs, home, un dels membres fundadors de... Per exemple, aquell gran grup que es deia King Crimson, i sobretot, Emerson, Lake and Palmer. Looking man.
L'home afortunat.
Home afortunat, sí senyora.
Lucky man.
Sí, sí. Aquests homes, aquest grup que va doncs, posar molt, molt, molt de moda, junt amb altres formacions del famós rock simfònic. Extraordinari. Emerson, Lake i Palmer, un dels, com dic, grups progressius de rock doncs, més destacats de l'any 70. Doncs avui fa anys Greg Lake.
En fa uns quants.
Clar, home.
És del 47.
És del 47.
Però no marxarem avui...
No.
Amb Greg Lake, ni amb els King Crimson,
no.
Ni amb els Emerson, Lake and Palmer, sinó no. Que marxarem amb un altre geni, amb una altra bèstia, en el bon sentit de la paraula,
sí.
Que també té la seva edat, eh?
Doncs sí, mira, va néixer...
No ho sabem.
No, però deu tenir 80 i pico.
Sí,
segur, eh?
Estem parlant del senyor Rod Stewart.
Exacte, el 10 de novembre del 1978... va publicar un single que es va fer
archi
conegut
i
bueno, un dels temes d'aquella època més escoltats,
sí,
sobretot a les ràdios, evidentment.
Sí,
i cadascú a casa seva, eh? Amb
el tocadiscos. Creus que sóc sexy? Do you think I'm sexy? Marxem amb aquesta pregunta i amb el desig que torneu a estar demà amb nosaltres. Gràcies.
Adéu. Yeah.